Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui volem aprofundir en la mirada solidària que va suposar Sor Genoveva Massip per moltes persones que en la seva època patien de la marginalitat social. Sor Genoveva Massip era filla de la Caritat i va ser tota una pionera en la tasca i atenció social als col·lectius més desafavorits. Ara, que es commemora el centenari del seu naixement, volem aprofundir en la seva vida i obra i ho farem en els propers minuts en conversa amb Sor Maria Teresa Brull. Ella és filla de la Caritat de l'obra social Santa Lluïsa de Marillac. Amb ella, durant els propers minuts, aprofundim, en aquest cas, amb la figura de Sor Genoveva Massip. Però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del Paraules tindrem un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Sor Maria Teresa Brull, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
Bon dia i moltes gràcies. Encantada d'estar amb vosaltres en aquests moments, doncs, que tindrem oportunitat de parlar una mica.
De fet, els primers moments, els minuts d'aquest diumenge, d'aquestes primeres hores de diumenge, que en aquest cas aprofitem per parlar de Sor Genoveva. Sor Genoveva, que aquest any es commemora el centenari de la seva, del seu naixement, un centenari que no ha passat desapercebut. De fet, s'han fet actes institucionals de reconeixement. Però primer de tots, per l'audiència, perquè per la gent que no conegui, qui va ser Sor Genoveva?
Sor Genoveva va ser una filla de la Caritat, que va néixer a Sabadell, que va tenir una sensibilitat extraordinària vers els més desfavorits i que en relació amb aquesta sensibilitat va triar com a projecte de vida ser filla de la Caritat. La companyia de les filles de la Caritat, el nostre objectiu i la nostra missió, podríem dir, és justament estar al costat de les persones més empobrides, més febles, més febles i més fràgils. Ella va ser filla de la Caritat. Va viure els anys. Sobretot la seva acció es va significar als anys 80, donat que va ser els anys en què va sorgir la sida, una malaltia que en aquell moment a nivell de medicina no s'explicava ni havia manera tampoc d'atendre-la, i ella va estar al costat justament tant dels drogodependents com dels malalts de sida. Inclús va muntar un pis on va tenir allotjats persones de sida amb tota la por que en aquell moment, doncs, es respirava cap a aquesta malaltia i el rebuig que generaven aquesta mena de malalts.
De fet, eren els, no, els estadis primerencs d'aquesta malaltia, no, infecciosa. Hi havia molta desinformació, hi havia, a més, no hi havia avançament mèdic, hi havia sobretot molt estigma, no? I per tant, ella estava amb aquestes persones, no estava al seu costat.
Sempre, sempre hi va ser, sempre els va recolzar, tant, podríem dir, mentre vivíem, com després a l'hora de morir, perquè molts d'ells, sobretot els que vivien al carrer i dormien al carrer, doncs morien també molt sols. Sor Genoveva els acompanyava fins al final.
Va ser una vida, per tant, dedicada, com diu Sor Maria Teresa Brull, dedicada als més pobres, als més desafavorits. De fet, ella també va ser pionera, no?, a l'hora d'ajudar la gent, perquè crec que va ser fins i tot de les primeres persones voluntàries que va entrar a la presó model de Barcelona.
Sí, va ser la primera persona voluntària, i no solament va entrar per visitar, sinó que feia un seguiment de les persones que estaven, doncs, en situació de privació de llibertat, i aquest seguiment suposava, per un cantó, estar en contacte amb la persona interna que no tenia ningú, i per altra banda també acompanyar la família en el cas, doncs, que la persona interna sense llibertat a la presó li demanés. I no solament això, sinó que quan traslladaven algú fora de Catalunya, ella contactava amb una filla de la Caritat i amb filles de la Caritat d'arreu, i es va establir, arrel d'ella, d'aquesta acció d'ella, es va establir una xarxa de filles de la caritat visitadores de presons, a les quals, amb el pas del temps, s'hi van unir, podríem dir, tot una xarxa de voluntaris també. I a part d'això, ella el que va fer va ser mantenir una, podríem dir, una correspondència amb aquestes persones que estaven a la presó, perquè no les podia visitar totes, va arribar a un punt que era un volum molt gran, i conservem 5.449 cartes que va escriure. I en conservem 4.449 que va ser rebudes. En aquestes cartes, ella deixa constància del context en el que viu la persona sense llibertat a la presó i també deixa constància de la situació de la persona. Crida l'atenció perquè amb aquestes cartes que s'han guardat, doncs no s'ha guardat cap carta ni de les autoritats ni polítiques ni religioses, la qual cosa ens fa intuir que possiblement les devia destruir. No ens hem adonat, doncs, fins després de la seva mort. És a dir, realment les persones empresonades, sense llibertat, van ser un col·lectiu pel qual va treballar molt. Inclús va arribar a aconseguir que els jutges commutessin la pena de presó per treballs comunitaris. I ho va aconseguir. Sí, sí, va ser pionera en el món de la presó, en el món de l'atenció de les malalties, sobretot de sida i de drogodependència, i va ser pionera també en l'atenció de les persones que vivien i morien al carrer, del sense llar que diem avui.
És, per tant, un símbol, no? Sor Genoveva és un símbol per les filles de la caritat i per l'Església, no?
Sí, jo diria més que un símbol és un repte. És un desafiament avui per a tots nosaltres. Jo diria, no solament per als cristians, no els que seguim a Jesús, sinó també, i per tota l'Església, per tant, sinó també per a tota persona. És a dir, davant de l'individualisme i de la fredor social i del descuit, no?, de la manca de cura, que ens trobem moltes vegades els uns amb els altres, ella és un repte i un desafiament a cuidar-nos els uns als altres, a tenir cura dels uns als altres i a privilegiar les persones de les que ningú té cura. És a dir, d'aquelles que la vida els ha deixat a la cuneta i que per elles mateixes no poden sortir-se'n, no estan en condicions de poder-se en sortir de la situació d'empobriment, de malaltia,
d'allò que
viuen.
Vingui, no?
No?
De fet, hi ha una frase de Sor Genoveva que m'agradaria que comentéssim. Teresa, Maria Teresa, qui estima sempre confia i espera.
Jo crec que és una frase de la Genoveva, que a mi m'agrada dir-li així, que és la seva experiència. És a dir, la seva experiència és la... Sempre va creure en la persona. I quan un es creu en un altre, inclús en les condicions de més empobriment personal, físic, psíquic, en què la persona pugui viure, seguir creient que la persona té possibilitats, té capacitats, i que si se l'acompanya, aquesta persona serà capaç de reeixir i reeixir-se i refer-se, això és confiar en la persona. I la Genoveva realment d'això en va ser una experta. És a dir, va tenir l'expertesa de confiar en la persona. I a més de confiar i de creure en ella, d'estimar-la. És a dir, ella sabia que, per experiència, que qui estima confia sempre. I això es contagia.
Clar. I potser se'ns oblida, no? Ara que ho dèiem, no? O sigui, que hi ha molta gent que passa, va pel carrer o que viu en aquest món, que passa per aquesta societat i que no mira les persones que estan, que necessiten ajuda, no?
Sí, jo crec que ens falta la mirada, que jo diria que és una mirada d'atenció. Vivim, jo diria, en una societat, entre altres coses, que no ens facilita l'atenció a les persones, sinó més aviat doncs, ens fa viure connectats a d'altres coses que ens interessen o que en un moment donat són, ens enlluernem per elles o ens enlluernen a nosaltres o ens deixem enlluernar. I atendre, confiar, creure en la persona, estimar-la, suposa doncs, una mirada atenta a la seva realitat, que és diferent a la meva i que, per tant, em demana a mi anar més enllà de les hipòtesis que jo em pugui muntar sobre ella.
El govern català li va fer un homenatge a Sor Genoveva per aquest centenari del seu naixement, per explicar l'experiència de Sor Genoveva, la feina que va fer. De fet, crec que la consellera Laura Vilagrà parlava i deia de Sor Genoveva que calien en aquest món i actualment en aquesta societat que vivim hiperconnectada, digital, tecnològica, que avança molt ràpidament, necessitem moltes Genoveves, no? Moltes persones com ella. Des d'aquí es fa aquest reconeixement a nivell d'administració. No sé si en el seu temps ella va tenir problemes amb l'administració quan potser volia ajudar la gent i potser se li tancaven portes.
Sor Genoveva va ser una persona oberta. Oberta en el sentit de que per poder ajudar a les persones, per poder-les acompanyar en la seva situació, fos la que fos, però sempre empobrida en tots els sentits, la Genoveva el que va fer va ser trucar totes les portes. I va ser una persona, avui diríem, molt resilient, no? Amb una resistència, perquè ella tenia la resistència, podríem dir, ja a nivell cognitiu, no? És a dir, quan identifiques a la persona i dius és filla de Déu, aquesta persona, realment reconeixes que si no viu amb tot allò que necessita per a viure d'acord amb la seva dignitat, tu, d'alguna manera, l'acompanyaràs a que realment trobi allò que necessiti per ella mateixa. I aleshores, realment, doncs, això, ella donava molt poca importància a tenir reconeixements i donava molt poca importància també a que se li puguin donar premis. Ella, el premi més gran era dedicar tota la seva vida justament als més desfavorits. Aleshores, trucava a totes les portes i realment qui vam tenir relació amb ella sabem que per ella no hi havia colors polítics ni hi havia colors de cap mena, sinó que el que feia era doncs, acompanyar la veu d'aquells
que necessitaven, no?
Exactament.
Aquesta ajuda.
Exactament.
De fet, des del govern català, amb aquest reconeixement que se li feia, que de fet se li va fer a la presó Model, no? És dir, que, per tant, tot un símbol, no?
Sí,
també.
Sí. Sí, sí.
Parlaven d'una gran humanista, no?
Sí. De fet, ella va seguir els passos de Jesús de Natzaret, el gran humanista, no? El que va descobrir, doncs, que i va mostrar que tota persona és filla de Déu i que, per tant, mereix tenir tot allò que necessita per a viure com a filla de Déu. I això la Genoveva s'ho va creure i ho va fer, perquè, de fet, la Companyia de les Filles de la Caritat, a l'hora d'iniciar-se com a companyia a França, va ser al segle XVII, on realment l'empobriment, les persones empobrides, malaltes, els infants abandonats, els que patien les conseqüències de la guerra, realment quedaven exclosos de la societat i marginats. Nosaltres hem mantingut sempre, o intentem mantenir com un desafiament i un repte, estar al costat justament d'aquestes persones que la vida ja els ha deixat, podríem dir, al marge. I amb un estil com el de la Genoveva, no? Que jo crec que el va encarnar superbé, no? Que és un estil senzill, un estil que no necessita de paradors, ni necessita tampoc de grans micròfons, que no necessita tampoc cap reconeixement, sinó que el millor reconeixement és que el pobre, la persona empobrida, realment pugui arribar a ser ella mateixa i viure d'acord amb la seva pròpia dignitat de fill i de filla de Déu.
Un centenari que de ben segur Maria Teresa, que serveix en aquest cas també per recordar la seva figura i per donar-la a conèixer a les noves generacions, no?
Sí, jo crec que en la mida que nosaltres, les filles de la Caritat, els professionals amb qui treballem, els col·laboradors i els voluntaris, les persones voluntàries, en la mida en què nosaltres conservem l'estil d'ella, podríem dir, no? Realment ella seguirà sent un referent de, podríem dir, d'aquestes habilitats i capacitats d'estar al costat dels més empobrits.
De fet, amb motiu d'aquest centenari de Sor Genoveva, hi ha previst fer un llibre, en aquest cas que s'ha encarregat el periodista Antoni Batista, un llibre sobre Sor Genoveva, però també, mentrestant, també ha arribat una altra novetat editorial. En aquest cas, no es parla de Sor Genoveva, però sí de la feina que es fan des de les Filles de la Caritat, oi? Que, de fet, és parlar de Sor Genoveva, també, no?, en aquest cas. És un llibre que té per títol Ser algú per algú, obra social Santa Lluïsa de Marillac, que és un llibre que s'ha presentat recentment a Barcelona, escrit per Jordi Pacheco. És un llibre en el que es destaca això, precisament, no?, tota aquesta feina que ara ens estàs comentant, oi, Maria Teresa?
Sí, sí, sí. El títol a mi m'encanta, perquè realment, jo diria, sintetitza d'una manera genial, doncs justament el que ens agradaria i tenim com a recte i desafiament, i repeteixo aquestes dues paraules amb força també i convicció, doncs el que la persona a la qui acompanyem se senti algú perquè nosaltres el tractem i som al seu costat també sent algú per a ell. No?
En aquest pròleg, Sor Laura García Soria, que és també filla de la Caritat, destaca, no?, comenta, diu: portar la vida als qui és negada, ser un reflex de la tendresa de Déu vers els que més pateixen, posar-se al servei dels altres amb un esperit d'humilitat, senzillesa i caritat ha estat una constant al llarg d'aquests 4 segles d'història. Diríem que amb això podem resumir una mica el que fa les Filles de la Caritat.
Genial. Jo no hi afegiria absolutament res.
Doncs és un llibre, en aquest cas, com dèiem, que completa també que el que fa és posar de relleu la feina que fan les Filles de la Caritat des de, en aquest cas, amb Sor Genoveva, no?, que va ser pionera, que va ser una pionera constant en tot el desenvolupament de l'acció social. De fet, ara sempre se'n parla molt d'acció social, Maria Teresa, però o sigui, ja va haver-hi molta gent que feia això, no?, o sigui, i que ho feia sense potser massa suport, no?
Sí, jo crec que al llarg dels anys el que s'ha anat fent ha estat professionalitzar l'acció social, no? El que nosaltres intentem, tant en l'obra social Santa Lluïsa de Marillac com al Llar de Pau, que és per a dones, doncs, que és un centre per a dones, i també amb totes les altres, podríem dir, llocs on tenim acció social i som nosaltres o acompanyem nosaltres, és mantenir aquest estil.
I ja per acabar, perquè ja no tenim temps, però sí que recordar, com dèiem, que també va rebre reconeixements, no?, a nivell institucional, per exemple, la Creu de Sant Jordi l'any 1992 va ser un dels molts reconeixements que Sor Genoveva va rebre per la seva tasca.
Sí, a l'any 97 va rebre el Premi Solidaritat de l'Institut dels Drets Humans, el Premi d'Actuació Cívica l'any 2004, el Premi Mossèn Vidal i Aunós l'any 2010 i la Medalla Carrasco i Formiguera el 2011 per la seva trajectòria exemplar al servei dels més necessitats.
Maria Teresa Brull, gràcies per haver-nos acompanyat avui i acostar-nos la figura de Sor Genoveva.
Gràcies a vosaltres per fer-vos ressò justament del centenari del naixement de Sor Genoveva.
Paraules de vida, l'Església dia a dia.
I abans de marxar, com sempre, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Dilluns passat, el Papa Francesc va rebre en audiència privada al Vaticà el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, a primera hora del matí i durant prop de 3/4 d'hora. De fet, era una entrevista que ja estava demanada des de feia molt de temps, però que s'ha esdevingut ara. A banda de compartir la preocupació per la situació actual a nivell mundial, amb l'enfrontament entre Israel i Palestina, ells dos també van poder parlar de la situació entre Catalunya i Espanya i de la importància d'entendre sempre a partir del diàleg, una manera de fer en la que sabem que tots dos coincideixen. També van coincidir en la necessitat d'avançar en la lluita contra les desigualtats i el president va poder explicar les polítiques socials que s'apliquen a Catalunya, a l'escola, en l'habitatge i en l'acollida i la integració de la immigració. També es van recordar la recent estada a Roma dels pelegrins catalans per celebrar els 800 anys de la cofreria de la Mare de Déu de Montserrat, tot esperant la celebració del mil·lenari del monestir de Montserrat per al proper any 2025. Una oportunitat més que Pere Aragonès va aprofitar per convidar el papa Francesc que venia a Catalunya. En l'intercanvi de regals, el president de la Generalitat li va regalar al papa una imatge de plata de Sant Jordi, reproducció de l'escultura articulada que hi ha a la capella de Sant Jordi de la Generalitat. I dos llibres. El recull de poemes del Canigó, del poeta i eclesiàstic mossèn Cinto Verdaguer, i el llibre Gràcies al càntic espiritual del poeta català Joan Maragall, editat per Claret. També li va regalar una samarreta de l'equip argentí San Lorenzo de Almagro, del que el papa n'és un fervent seguidor, signada pels seus jugadors i lliurada per encàrrec de la comunitat argentina a Catalunya. Després d'aquesta visita, el papa va tenir a continuació una trobada amb la Conferència Europea de Rabins Jueus, als quals els hi va manifestar el seu cansament físic i els hi va lliurar el discurs per escrit, però no va deixar passar l'oportunitat de fer una súplica per Terra Santa, colpejada per la vilesa de l'odi i el brugit mortífer de les armes. Alhora que es va mostrar preocupat per l'augment de les manifestacions antisemites, les quals va condemnar. Mentre que els hi proposava el diàleg per construir la pau i no pas la venjança ni l'odi. Per la tarda, el papa va rebre uns 7.500 nens i nenes vinguts dels 5 continents en la trobada anomenada Aprenguem dels nens i nenes, amb espectacles musicals, cants i jocs. El papa també va aprofitar per dir als nens que hi ha gent que fa la guerra, però nosaltres treballem per la pau. La guerra ha esclatat a tot el món, es mata a nens innocents, i això és una crueltat. Finalment, el papa també els hi va encomanar als nens que tinguessin molta cura del planeta, perquè si destruïm la Terra, ens destruïm a nosaltres mateixos. Per acabar, voldria felicitar el nostre filòsof, teòleg i professor Francesc Torralba i Rosselló, que ha estat guardonat amb el Premi Ratzinger 2023, juntament amb el capellà teòleg i professor de la Universitat de Navarra, Pablo Blanco Sarto. Aquest premi l'otorga la Fundació Vaticana Josep Ratzinger, Benet XVI, que presideix el mateix papa Francesc. I aquesta és la seva 13a edició. Aquest premi serà lliurat al Vaticà pel secretari d'Estat, Pietro Parolin, el proper dijous 30 de novembre. Recordem que el professor Torralba, nascut a Barcelona el maig del 1967, és un gran divulgador del pensament filosòfic i teològic i que alterna la seva activitat com a docent amb el compromís que dedica a escriure i a difondre el seu pensament, orientat cap a l'antropologia filosòfica i l'ètica. És un autor prolífic. Té publicat més de 1.800 articles i més de 100 llibres. Pel que fa a la seva docència, actualment és professor acreditat de la Universitat Ramon Llull i realitza cursos i seminaris en altres universitats d'Espanya i d'Amèrica. En la seva formació ja compta amb 4 doctorats. Primer en filosofia, per la Universitat de Barcelona l'any 1992. Segon en teologia, per la Facultat de Teologia de Catalunya, el 1997. Tercer en pedagogia, per la Universitat Ramon Llull, el 2018. I quart en Història, Arqueologia i Arts Cristianes, a la Facultat Antoni Gaudí de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, el 2022. Pel que fa al capellà Pablo Blanco, hem de destacar que té publicat un llarg estudi sobre la teologia fonamental i les religions de Josep Ratzinger, i també la seva extensa biografia, publicada a Ediciones San Pablo. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Avui celebrem la jornada de germanor, també coneguda com a Dia de l'Església Diocesana, arreu de les diòcesis espanyoles. Cada segon diumenge de novembre, l'Arxidiòcesi de Barcelona se suma a aquesta jornada en què retem comptes de la nostra activitat. En un exercici de transparència, expliquem les xifres que resumeixen tot un any de vida pastoral, litúrgica, cultural, educativa i d'acció caritativa. En el context d'un món convuls, tots els membres del poble de Déu, ministres ordenats, consagrats i laics, som cridats a anunciar l'esperança que neix de l'Evangeli. És important que prenguem consciència de la missió que hem rebut de Jesucrist i descobrim com portar-la a terme en el moment present de la nostra història. La missió pròpia de l'Església és anunciar Jesucrist i fer possible un món més fratern i humà. Si bé la primera correspon a tot el poble de Déu, la segona és la labor més pròpia i específica dels laics. El Papa Francesc ens convida a preparar-nos per participar activament en el jubileu ordinari del 2025, que tindrà com a lema Pelegrins de l'Esperança. El Sant Pare desitja despertar en nosaltres l'anhel evangelitzador i, a més, vol que ho fem amb alegria. Una alegria que neix d'acollir l'amor de Déu. Una alegria que es fa més intensa amb l'experiència d'anunciar i compartir l'Evangeli. Quan participem junts en la missió Units a Crist, obtenim fruits abundants. Així ho va proposar Jesús, que va enviar els seus deixebles de dos en dos a evangelitzar, a mostrar al món la tendresa de Déu. L'Església, seguint el testimoni de Jesús, a través de persones amb noms i cognoms, es fa propera als més necessitats i a tots els homes i dones de bona voluntat, creients i no creients, que necessiten sentir-se escoltats, abraçats, estimats, persones que necessiten una proposta d'esperança per a les seves vides. Benvolguts germans i germanes, aprofito aquest escrit per agrair profundament als cors generosos el seu temps, la seva pregària i el seu suport econòmic. La seva generositat ajuda a fer possible la missió de l'Església. Tots nosaltres formem el poble de Déu, un poble unit per la fe en Jesucrist, que viu humanitzant el seu entorn, transformant les persones i construint una societat més humana i esperançada. Que Déu us beneeixi, us guardi i us ompli de la seva pau.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.